Són les 11:35 d'aquest dijous 5 de novembre i encara no tenim resultats de les eleccions als Estats Units. Maria Nicolau, bon dia.
Bon dia.
Què et sembla?
Em sembla fantàstic, em sembla una mica estrany.
Hi ha plats que deus cuinar que es cuinen més lents encara que les eleccions.
Difícil.
Difícil superar-ho, això ja. Tenim el Toni de la Torre des de la distància. Hola, Toni.
Hola, què tal? Eleccions de Schrödinger, una mica, això?
Déu-n'hi-do, sí, sí.
És una sensació una mica estranya, no saps quina cara posar.
Clar, es van allargant aquestes eleccions. No, les eleccions sí. En si, que es van tancar el dia que s'havien de tancar i a l'hora que s'havien de tancar, però el recompte sí que s'allarga i sí, per tant, sí. Dona molt de sí i portem aquí com 24-48 hores tot l'equip del Matí de Catalunya Ràdio pendent dels Estats Units i el que ens queda, Ignasi Abad, que això va per llarg.
I tant.
I hem de... Mira, i ens hem, saps què ens hem dedicat a fer, Toni? En aquestes hores.
Què, aviam?
No concretaré quant de temps hem dedicat, però...
Hem
decidit fer una tria de quines són per nosaltres, però això és totalment subjectiu, per l'equip del matí, quines són les sèries de política americana.
Home,
sí,
és un gran tema, eh?
És un supertema, per això dic, anem a plantejar-li avui a la Maria i al Toni quines són les nostres tries de les millors sèries, les millors ficcions per televisió de la política americana. I què hem fet? Com ha quedat la cosa, Ignasi? Perquè, clar, jo estava aquí mentre anàveu fent vosaltres,
Són sèries que tenen la política com a element principal o a vegades no tant. I una amb les que volíem començar era una que fa referència a les eleccions nord-americanes de fa 4 anys, les del 2016, amb una sèrie que em sembla que convindreu tots que ens agrada bastant, que és The Good Fight.
Who's president?
Who?
Yes. Diane, isn't Trump president?
No.
So it's Hillary.
Yes.
How long has she been?
3 years. Are you all right, Diane?
Aquesta sèrie, The Good Fight, és un spin-off d'una altra sèrie d'advocats on la protagonista, que és la Diane Lockhart, que surt en aquests diàlegs, és una anti-Trump total. I resulta que hi ha un episodi en concret que es lleva un dia i de cop i volta és com si el món hagués canviat i Trump no hagués guanyat, sinó que hagués guanyat Hillary Clinton. I aquest és un extracte del diàleg d'aquest episodi, que és el primer de la quarta temporada.
T'imagines, Toni? A favor, de The Good Fight.
S'ha de veure, sí. Home, jo és des que va començar el recompte, jo és en qui penso en la Diane. Perquè la sèrie comença amb ella mirant els resultats per la tele del 2016 i tenint, evidentment, un disgust de nassos. I com deia l'Ignasi, hi ha un altre episodi en el que munten com el revers d'aquesta escena, que és la mateixa situació, però que guanya Hillary Clinton. I clar... des que ha començat el recompte penso quina Diane acabarem tenint, la Diane que s'alegra o la Diane que s'enfada una mica.
Clar, i encara no pots arribar a cap conclusió perquè no sabem quin és el resultat.
No, per això et deia que això és una mica gat de Schrödinger, tenim les dues Dianes ara mateix en paral·lel, però és una sèrie fantàstica que és gairebé una columna d'opinió, vull dir, és una sèrie feta per demòcrates i cap al públic demòcrata que té mala bava en aquest episodi que dèiem ara de la realitat alternativa o que entra en un univers en el qual va guanyar la Hillary. No és tot perfecte com ella s'imagina, no és tot tan meravellós, que és una mica el que juga l'episodi. I és la sèrie que penso que s'ha de seguir actualment per seguir la política nord-americana.
Mm. I hi ha una sèrie, Ignasi, fins i tot on Donald Trump és un dels personatges,
Sí, efectivament.
Call me. He's a bad guy. He's a dishonest guy.
És una estrena de la qual ens va parlar el Toni fa un parell de setmanes, de Movistar també, justament l'altra també és de Movistar. La gràcia de Movistar és que es pot veure amb subtítols en català la majoria de sèries que s'estrenen aquí, i va sobre James Comey, que és l'exdirector de l'FBI, que va investigar el tema dels emails de Hillary Clinton en la passada campanya electoral i que diuen que aquesta investigació va afectar molt a la campanya i per això és una de les raons per les quals ella fins i tot culpa de que no tingués prou vots al final i hagués guanyat Trump.
Toni.
Sí. Són, més és recomanable sobretot perquè són només dos episodis. No? Moltes de les sèries que parlem avui o Segur que haureu triat The West Wing.
Ara hi arribarem, molt... clar, home, i tant que l'hem triat.
Que ens coneixem.
No podia faltar.
Moltes d'aquestes sèries són molt llargues. En canvi, si esteu aquí esperant el resultat de les eleccions i voleu matar el temps mirant una sèrie, doncs la Ley de Comey són només 2 episodis i està explicat molt des del punt de vista del James Comey, perquè es troba en una situació, diguéssim, delicada, perquè ha d'investigar, com a director de l'FBI, ha d'investigar la Hillary Clinton en plena campanya electoral, i, per tant, qualsevol cosa que faci pot tenir incidència en les eleccions. És una sèrie que té el Jeff Daniels fent un gran paper. S'ha dit que el Jeff Daniels, darrerament, sèrie política que fa, sèrie que encerta. I entre aquesta i La Voz Más Alta, que és una altra sèrie de Loudest Voice que també es troba a Movistar, crec que són les dues sèries que millor han intentat ensenyar des d'un punt de vista ja no de la sàtira, sinó de l'anàlisi rigorós i seriós que pot fer una sèrie política. Són les dues que millor han intentat ensenyar l'univers Trump, no? Una sobretot basant-se en el canal Fox News, en el cas de Loudest Voice, i en aquest cas es basa molt en l'estratègia de Trump de buscar, doncs, això, qualsevol cosa per atacar la seva rival, la que era la seva rival el 2016, que era la Hillary Clinton.
Deixa'm afegir aquí que Brendan Gleeson, que és el lector britànic que fa Trump, el remen el clava. I en el cas de The Loudest Voice, que també és una sèrie magnífica per veure com funciona Fox News i tot l'entramat mediàtic que acompanya i que ha acompanyat els polítics conservadors, el Partit Republicà i en concret Trump, Russell Crowe, que és el protagonista, va guanyar, jo diria, un Globus d'Or per aquest paper, i després haver-hi una versió en pel·lícula de la història de Roger Ailes, el fundador de Fox News, que es deia Bombshell el Escándalo, amb la Charlize Theron, que es va estrenar, jo diria, el Nadal passat, l'anterior.
Vinga, anem a posar-hi una mica de piscolabis, Maria?
Posaré piscolabis. I a més és que jo crec que no fa falta que sapiguem i que esperem el resultat de les eleccions.
No cal esperar.
Per mi hi ha un guanyador...
Podríem anar fent.
Que, bueno, jo crec que pel que fa a escollir als Estats Units, sempre guanya l'hamburguesa. L'hamburguesa és el que ha perdurat, és el símbol del patriotisme americà, més enllà dels pares fundadors, les barres, les estrelles, els rifles i l'estàtua de la llibertat, no? A través de plagues d'obesitat amb xifres que aquest any superen el 40% de la població, cosa que és més pandèmia i tot que el Covid, la crisi de coli, les vaques boges, l'auge del veganisme i el vegetarianisme, escàndols, hem tingut de tot amb la indústria del fast food, i tot i que el gust i les opcions disponibles dels nord-americans són cada cop més variats, avui podem dir que el 51% dels nord-americans confessen que mengen hamburgueses cada cop que surten de casa.
Més de la meitat de la població.
És greu, guanya l'hamburguesa.
A més, hamburguesa de, clar, entenc, de McDonald's, de Burger King...
Bueno, no? Aquí entrarien no només aquestes, sinó també les que són mig gourmet, diguéssim, de restaurants, em fan servir carn de vedella acabada de fer, coses d'aquestes, però segueix sent hamburguesa i segueix sent, pues, la guanyadora, no? I l'opció que prefereixen la gran majoria de nord-americans.
És un invent dels americans, l'hamburguesa?
Estic segura que creieu que sí, però m'agrada que em facin aquesta pregunta. A veure, tots penseu que l'hamburguesa l'han inventat els americans per aquesta càrrega simbòlica que té, però resulta que ens hem de remuntar enrere fins a l'imperi de Gengis Khan, quan aquest líder de les hordes mongoles conqueria més de 2/3 parts del món conegut a cavall, o sigui, riu-te'n dels romans, eh? I per tal de no haver de deixar de cavalcar per menjar, picaven la carn dels xais i les ovelles, perquè en un poble sedentari i ramader, dels seus ramats, la guardaven en boles, feien pilotetes, i les guardaven sota la sella de muntar. Vale? De manera que és gros, entre la calor de l'animal del cavall i el seu moviment d'anar-les aixafant mentre galopaven, agafaven, o sigui, això els permetia no deixar de cavalgar, no baixar del cavall i amb una mà anar-se-les duent a la boca. Llavors, a veure, quan les hordes de mongols van conquerir Rússia, els russos van adoptar aquesta forma de consumir carn picada i la van adaptar fent-ne steak tartar.
Sí. Clar.
Llavors, a veure, tàrtar és la denominació de mongol en rus, o sigui, que aquí ens donava pistes. A partir del segle XVI o XVII, que Rússia i Alemanya van intensificar les seves relacions comercials, Entenem per què es diu hamburguesa i no es diu carn mongola o carn tartàrica, sinó que entenem que l'hamburguesa entra pel port d'Hamburg, que era un dels ports principals d'Alemanya, i allà comencem a arribar les hamburgueses de tota Europa, que combinant aquest saber fer rosimingol amb la qualitat de la vedella alemanya, neix l'hamburguesa com a tal.
Per tant, no neix als Estats Units,
no, no, no.
Ni molt menys.
Arriba als Estats Units el 1800 amb la gran onada migratòria d'alemanys cap a les Amèriques, que van fundar grans restaurants a Chicago i a Nova York i a les grans ciutats, i allà l'hamburguesa aterra als Estats Units, i els Estats Units el que són els reis del màrqueting, i ens l'han sabut vendre molt bé.
Ja tenim el McDonald's.
Fantàstic.
I bou o vedella?
Ai, no hi ha... No hi ha prou bou per fer tantes hamburgueses. Val. Llavors, ha de ser vedella, pot ser vedella de moltíssimes qualitats, i podem fer grans hamburgueses a casa, que feu carn picada que vulgueu, de vedella, de bou, podeu barrejar-hi botifarra, podeu fer servir les mescles que us agradin i que us vinguin de gust, si la carn és bona, fins i tot pollastre o peix, ceba picada, tàperes, mostassa, una mica de pa remullat amb llet, com quan feu les mandonguilles...
Mostassa en gra?
A mi m'agrada en gra. Però m'agrada també la mostassa sabora, que és amb un tipus de regust diferent. Aquí sí que amb els condiments jugueu amb els vostres gustos. Una mica d'espècies picant, una mica de ras de lanut. Podeu ser molt creatius i podeu deixar-la neta i polida només amb sal i pebre. Podeu fer-ho com vulgueu. I posem normalment una mica de pa, sigui en forma de pa ratllat o pa remullat, i d'ou per donar-li melositat i que la carn no s'engruni, per fer-hi una mica de ciment. Les marqueu a la planxa, poseu salsa perrins, Worcestershire, Tabasco, barbacoa, el que vulgueu.
Fem una bola i l'aixafem.
Sí, no cal que pugeu al cavall i l'aixafeu amb el cul.
Però perquè no es desfaci, perquè després es desfà.
No, perquè no es desfaci, posem l'ou i el pa ratllat. Això fa ciment, fa pasteta.
Com les mandonguilles, no?
Àngela Maria.
I les vegetals? O no de carn?
A veure, vegetals, jo no sé si se'n pot dir hamburguesa. Hi havia un litigi pendent de ser resolt fa pocs dies i crec que es poden seguir dient hamburgueses. Fa 3 o 4 dies van acabar-ho de decidir.
I amb què les podem fer a casa? Es poden fer, també, amb hamburgueses vegetals?
Sí, a veure, jo les havia fet amb cigró. Ah. Amb cigrons cuits, triturats, ben xafats, i llavors hi posava una mica de tahina, una mica d'all i julivert... Realment, l'amanimenta, podeu posar-hi la que vulgueu. L'important és que no es desmoroni. Posar-hi una mica una de ciment d'algun tipus i que faci pasteta.
Que faci pasteta, doncs vinga, va. No fa pasteta, una altra de les sèries que han quedat seleccionades per l'equip del Matí de Catalunya Ràdio a l'hora de parlar de política americana, una que barreja política i feminisme. We want the right to be a mother, the right to be a wife. The libbers want to create a sex-neutral feminist totalitarian nightmare. Our movement is about fighting the oppression of all women. We do not...
No sé si us sona aquesta veu, però és la d'una de les grans dames de la interpretació, Kate Blanchett, que fa en aquesta sèrie que es diu Mrs. America, de la HBO, Phyllis Schlafly, que és una política conservadora que va contra el moviment feminista als anys 70, una mica posant-lo en contradicció, però també posant-se en contradicció amb elles mateixes. Jo sé que també l'has vist, em sembla, Maria, no?
A mi m'encanta, sóc fan incondicional de Kate Blanchett i d'aquesta sèrie en concret i en particular.
És que, a més de Kate Blanchett, hi ha Rose Byrne, hi ha la Sola Paulson, l'Elizabeth Banks, la Tracy Ullman... És un super càsting de luxe per una sèrie que realment és molt interessant i que, a més, també descriu com funciona la política als Estats Units, al Congrés, perquè hi ha moltes sessions, moltes coses que passen en els passadissos aquests de l'edifici del Capitoli.
Estaria entre les teves preferides també aquesta, Toni?
Sí, sí. De fet, per mi és, ara que ja es comença a acabar-se l'any i ve el moment aquell de les millors sèries de l'any, tot i que és una cosa que es comença a dir a principis de gener ja, però per mi estaria a la meva llista de les millors del 2020. Penso que és una sèrie en principi s'enfoca en una cosa molt concreta, que és una campanya que du a terme aquesta dona conservadora, la Phyllis Schlafly, per evitar la ratificació d'una esmena sobre la igualtat de drets de la Constitució dels Estats Units. Això és una cosa molt concreta, als anys 70, però del qual la guionista, que és una guionista de Mad Men, sap extreure moltes reflexions que van, evidentment, que parlen sobre el feminisme, perquè al final és una sèrie sobre una derrota, una gran derrota del feminisme de l'època, i per tant el que està intentant és extreure una ensenyança o un aprenentatge pel feminisme actual. També ens està parlant de fet, dels els grans obstacles que es troba qualsevol moviment social que intenta canviar les coses, i també ens està parlant molt, relacionat amb les eleccions presidencials d'aquest any, ens està parlant molt també d'aquesta votant que Donald Trump i també Joe Biden han intentat apel·lar molt, però sobretot Trump, que és aquesta dona conservadora de zona residencial. Aquest perfil de votant que des del costat demòcrata o de certs sectors del costat demòcrata es menysté molt, però en canvi pot arribar a ser tan crucial i que Trump dona per fet, els republicans donen per fet que són el seu, no? Són el seu territori, però el qual han hagut de seduir. I a la sèrie veiem el Felix Lafley, que és un personatge que pertany a aquest món, com amb missatges que són molt simples, falsos també, però molt efectius, aconsegueix tombar la proposta del feminisme, que en realitat és com deia l'Ignasi, no? Que en realitat és una proposta que hauria de ser útil i pràctica per a les dones, inclosa la mateixa protagonista, que a la sèrie s'elabora una mica aquestes contradiccions sobre una dona que palpa el masclisme en el seu dia a dia, però en canvi és antifeminista.
Totalment antifeminista. A més, és un retrat, un personatge que t'impacta, no? Perquè és una dona que és intel·ligent, que vol estudiar, que vol treballar, i en canvi té un discurs que fa posar els pèls a punta.
A mi em va semblar fantàstic la riquesa del personatge, perquè ella exerceix de dona empoderada i diu un altre missatge que contradiu el que ella fa. Ella deixa 6 fills a casa a càrrec del seu home, moltes tardes, per fer carrera política, no? I això és magnífic, com la sèrie ho retrata.
Escolta, has parlat d'hamburgueses, però les hamburgueses mai van soles.
No, mai van soles, és impossible.
Amb què les hem de fer?
Porto ketchup.
Amb ketchup? Ets ketchup! De veritat, amb ketchup?
I tant com sí. A veure, posats a fer el marrano i a fer un menú com Déu mana per nit electoral americana, jo penso que l'hamburguesa ha de portar el formatge i ha de portar el ketchup. I provaré de dir coses sobre el ketchup que potser no sabeu.
A veure.
Parlaré d'aquest que està sonant de fons, del Heinz Ketchup, que és una de les marques més mítiques i amb més projecció i amb més volum de vendes. A nosaltres, aquí a Catalunya, ens arriba als supermercats o botigues la seva versió britànica, amb un llistat d'ingredients lleugerament diferent de l'americana, però és que hi ha una versió adaptada per gairebé cada país i cada normativa alimentària de cada país.
Quina feinada, no?
És una feinada. Sí, sí, sí. En alguns països, de fet, la seva venda com a salsa de tomàquet està prohibida. Això és molt curiós. No es pot dir que sigui salsa de tomàquet, encara que, entre cometes, ells diguin que fan salsa de tomàquet. Per què es considera que amb un 21% de tomàquet en la seva llista d'ingredients no és prou tomàquet com per no ser considerat simplement un condiment?
Home, els sucs de fruita, que porten un 0,
això és una altra història, sí, és un tema,
va,
també.
Tornem al ketchup, va.
A veure, el sucre, ara que deies això del sucre, el sucre que porta un pot de ketchup del que nosaltres podem trobar al supermercat d'aquesta marca és un 22,5%. O sigui, perquè ens en fem una idea, entre una cinquena i una quarta part del pot seria sucre blanc si el miréssim a contrallum sedimentat.
O sigui, porta més sucre que tomàquet.
Correcte. El tema és que, a veure, nosaltres quan llegim les etiquetes, a veure, les etiquetes, hi ha una normativa que diu que els ingredients han d'estar organitzats, o sigui, ordenats de major proporció de quantitat a menor, d'acord? Llavors, nosaltres quan mirem els ingredients hi veiem tomàquet en primer lloc, cosa que ens hauria de fer pensar que el que hi ha més és tomàquet. I aquí és quan entren algunes trampetes d'aquestes de forçar les normes de la indústria dels ultraprocessats. I és que agafen el sucre, n'hi posen de diferents tipus i destrien la quantitat total de sucre en diferents quantitats petites que apareixen després del tomàquet. És meravellós, oi que sí? Va, i us porto una cosa molt curiosa del ketchup Heinz, que és el número 57. Us heu fixat que quan compres ketchup, Laura, no en compres tu de ketchup?
Sí.
Tu, Ignasi, en compres, sí, Toni, sí, tu compres ketchup?
No, jo soc bastant anti-ketchup.
Anti-ketchup?
No m'agrada. Trobo que emmascara el gust real de les coses.
No direm si tens raó o no. Diem que venim a fer d'advocats del diable.
A casa no em falta mai.
Jo he dit que compro ketchup, no que me'l mengi jo. Però clar, a casa n'hi ha, de ketchup.
Totes les vostres ampolles de Heinz Ketchup tenen un número 57, de fet, diversos números 57, a diferents llocs concrets de l'envàs. A l'etiqueta superior, al fons de l'etiqueta grossa i marcat en relleu a sobre del pot. Qualsevol que sigui la seva mida. A veure, L'any 1892, el gegant Heinz, inspirat en una campanya d'un fabricant de sabates, que deia que tenia 21 tipus de sabates, va llançar una campanya publicitària en base a l'obsessió personal del senyor John Heinz, Henry John Heinz, el seu fundador, pels números 5 i 7. Era un senyor que li agradava com l'ocultisme, tenia algunes dèries, i estava obsessionat amb aquests dos números. I ell va decidir anunciar que tenia 57 varietats singulars i diferents del seu producte. Des d'aquell dia fins avui, l'apartat de correus d'aquesta empresa és sempre el 57 i els dígits finals del número de telèfon de la companyia són 57 i 57.
Hosti, tu.
I per això veureu un número 57 a l'etiqueta i a l'envàs. Però és que hi ha un altre truc, Laura.
Ai.
Fliparàs.
A veure.
A veure. Hi ha una cosa que fa molta ràbia dels pots de ketchup i és que no hi ha manera d'acabar de buidar-los del tot. Sempre te'n queda una micona. Sí, és desquiciant. A mi personalment
no m'havia fixat mai, ara que ho dius.
Sí. Es calcula que hi ha un 11% de producte total de ketchup que acaba anant cada any a les escombraries de totes les cases. Com ho podem fer perquè això no passi? Doncs inclinant l'ampolla o el pot 45 graus i colpejant justament allà on hi ha gravat el 57.
I així cau la gota.
I així cau fins l'última gota de ketchup.
Sembla increïble, ara, però ho provaré.
Estava picant a tot arreu, menja el 57.
Ara has de picar el 57.
Escolta'm.
Per acabar, només diré la curiositat que el 1919 el senyor Heinz va morir amb 75 anys.
És boníssim, això.
És molt bo.
Va, que ens quedem sense temps de parlar de la sèrie. Mira, ahir quan vaig arribar a casa, no tenia per què explicar-ho, però em vaig posar un capítol de The West Wing. Per compensar una mica la cosa.
Ja va dir, perquè no havies tingut prou de accions americanes.
Home, mira, no sé què dir-te.
Tinc una curiositat, per quina temporada vas?
Jo vaig per la 2, és que jo he començat ara. Sí. I llavors això en el Toni li fa molta ràbia, perquè estic començant de nou, o sigui, és el primer cop que hi arribo.
Ens ha parlat d'un episodi de la quarta temporada, no? Em sembla, el que han refet als Estats Units, però les millors temporades quines són de The West Wing, sobretot?
Per mi les que hi ha Sorkin. Recordem que a Sorkin hi ha un moment que deixa la sèrie i es nota una mica. Continua sent magnífica igualment, eh? Però hi ha un West Wing amb Sorkin i un West Wing sense Sorkin, penso. I les primeres temporades, poder agafar qualsevol episodi, són sensacionals. Jo fa poc vaig tornar a veure el sisè de la quarta temporada perquè hi ha un episodi en el que hi ha un debat de les eleccions presidencials. I clar, Bartlett fent un debat fa un discurs magnífic en contra de les respostes a 10 paraules.
Here's my question. What are the next 10 words of your answer? Your taxes are too high, so are mine. Give me the next 10 words. How are we going to do it? Give me 10 after that. I'll drop out of the race right now. Every once in a while, there's a day with an absolute right and an absolute wrong. But those days almost always include body counts. Other than that, there aren't very many unnuanced moments in leading a country that's way too big for 10 words.
Aquest és el Martin Sheen, no?, fent del president Joshua Bartlett,
sí.
Que és el protagonista, i em sembla que està en un debat electoral, jo diria, o alguna cosa així.
Sí, el que ve a dir és que la realitat és massa complexa com per resumir-la en respostes de només 10 paraules, no? Que aquestes solucions a 10 paraules serveixen per guanyar votants, però que no arriben enlloc més. I el que ell diu és, després d'aquestes 10 paraules que m'acabes de dir, que són les 10 paraules que busquen els assessors com a resposta a tipus en un debat, que no pot passar a 10 paraules, perquè les 10 es veu que és la mida exacta perquè el missatge sigui senzill i cali bé. Després d'aquestes 10, què més hi ha? No? Aleshores, hi ha aquest discurs en favor de fer que els debats siguin una cosa realment complexa, contrasta amb la simplicitat del missatge que estem veient aquests dies en general. Evidentment, el debat que van fer Biden i Trump, que ja no era un problema de simplicitat, sinó ja era un problema de forma, penso, en general. Però, en general, amb la política actual, no?, que es va a la cosa simple, i Bartlett, doncs, aquest ideal busca les complexitats i els matisos.
Veus, com sempre. Sempre hem d'anar de West Wing. Toni, gràcies. La setmana vinent aquí, eh?
I tant.
Vinga, Ignasi, gràcies. Fins ara. Ens hem deixat les patates, Maria?
Les guardem.
Per la setmana que ve.
Sí.
Que ve patates fregides, que ja ens va quedar pendent de la setmana passada.
No passa res.